Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia, us parla Alfonso Reig. Si el temps ho permet, i esperem que sigui així, Falset es vesteix d'encamisada i celebra aquest cap de setmana la segona edició d'aquesta com a festa d'interès nacional de Catalunya. L'any passat, amb l'eufòria d'aquest reconeixement, es parlava de diferents iniciatives per donar-li més projecció. Entre altres coses, d'obrir un centre d'interpretació de l'encamisada, que si bé no de manera permanent, en les setmanes prèvies i posteriors s'hi pogués apropar la festa a la gent que visités la població. Aquest projecte de moment sembla que es farà esperar, en parlarem durant l'informatiu d'avui. A banda de l'encamisada, però, també tractarem altres informacions que han estat notícia en els darrers dies. Les més significatives toca ja repassar-les en els següents titulars. Bon dia, comencem! El Consell Comarcal del Priorat està pendent de cobrar més de 2 milions d'euros provinents d'administracions superiors. Aquest fet dificulta enormement el dia a dia de la institució i per aquest motiu ja han intensificat els contactes amb aquestes administracions a l'espera que la situació pugui millorar. Fa unes setmanes es reobria el debat sobre la reforma de l'administració local, reforma que planteja el govern de l'Estat i que no és segur que s'acabi aplicant a Catalunya, ja que la Generalitat també està plantejant la seva pròpia reforma. Sigui com sigui, veurem què n'opinen diversos alcaldes de la comarca. Una vintena de sommeliers i xefs de reconeguts i exclusius restaurants i hotels de Mònaco han estat aquests dies a la comarca per conèixer de primera mà els vins de la DO Cupriorat i la DO Montsant. Sobre ella reforça la possibilitat als cellers de posicionar els seus vins, també els d'alta gamma, en un mercat força interessant. Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat 5 homes de nacionalitat espanyola i veïns de Reus com a presumptes autors d'un delicte de furt. Van ser enxampats mentre tallaven amb una radial una vintena de gàbies de ferro que, una vegada desmuntades, tenien la intenció de vendre a pes. En esports, després de la desfeta del passat cap de setmana en què cap equip comarcal va ser capaç de guanyar, l'imperatiu és ara capgirar ràpidament la situació. Un dels que ho té més complicat és el Falset, que visita el camp del segon classificat de la tercera catalana, la Canonja. No n'hi ha prou aplicant polítiques d'austeritat per salvar la difícil situació econòmica que travessen ajuntaments i consells comarcals. En el cas del Consell del Priorat, tot i aplicar-se un pla de sanejament, amb resultats des d'un punt de vista econòmic millors dels esperats, el dia a dia és força complicat. I com ja han anunciat en diverses ocasions, es deu al retras en els pagaments per part d'altres administracions. Segons César López, president del Consell Comarcal del Priorat, els deuen més de 2 milions d'euros. Ho escoltem.
El que sí puc dir que, per exemple, el pla de sanejament que havia fet des de la legislatura passada, aquest pla l'hem complert de sobres, o sigui que amb aquest aspecte anem bé, però les administracions ens deuen molts quartos. Mira, jo et diria que, per exemple, entre totes les administracions ens deuen al Consell del Priorat uns 2 milions i pico d'euros. D'aquests 2 milions i pico, 1.600.000 és aproximadament de la Generalitat i el resto és Diputació i altres ens.
Per tal de rebre els diners que els deuen, el Consell Comarcal del Priorat ha intensificat en els darrers temps els contactes amb aquestes administracions, a l'espera que la situació pugui millorar.
Sí que nosaltres ja hem tocat algunes tecles, com per exemple hem tocat la tecla d'Esquerra, Esquerra Republicana, perquè bueno, ara que estan a la cresta de la ola, ara que estan fent, no de socis, però sí acompanyant a Convergència, a veure si a través d'ells podem atraure alguns diners d'aquests que ens deuen. Però hem de tindre. Si no, cada mes estem igual. Jo cada mes estic trucant al delegat del govern, el senyor Nin, per dir-li que necessitem. I un mes mos ingressen 200.000 euros, l'altre 100.000, però, claro, t'ingressen això, però no t'ingressen tot el que et deuen. I llavors sempre estarem igual.
A banda, el Consell Comarcal ha sol·licitat entrevistes amb els nous consellers de la Generalitat. El d'Interior, Ramon Espadaler, ha estat el primer a respondre i es preveu que pugui visitar la comarca properament. D'altra banda, Felip Puig, d'Empresa i Ocupació, és un dels que més interessa que accepti la invitació feta pel Consell. Cal recordar que en la seva darrera visita a la comarca, a finals de 2011, el Consell Priorati va lliurar-li un document en què es demanava que la Generalitat no deixés d'apostar per la comarca i per un model econòmic basat en eixos com la qualitat agroalimentària, turística i paisatgística. Fa unes setmanes es reobria el debat sobre la reforma de l'administració local, reforma que planteja el govern de l'Estat i que no és segur que s'acabi aplicant a Catalunya, ja que la Generalitat també està plantejant la seva pròpia reforma. El cas és que tant l'una com l'altra volen reduir despeses i convertir l'administració local en més eficient. Per exemple, si ens fixem en la reforma espanyola, aquesta té previst reduir el nombre de regidors, una mesura que a la nostra comarca no tindria cap sentit, segons l'alcalde de Capçanes, Joan Carles García.
Se dediquen, o volem dedicar-nos a reduir despesa reduint regidors, quan la gran majoria dels regidors, o la totalitat dels pobles petits, la totalitat, és que no cobren ni reben res. Si el que hem d'apostar és pel contrari, és perquè, ja sigui des de l'Ajuntament o de qualsevol associació o entitat, la gent col·labori amb el que és un municipi, perquè és el benestar de tots. Això és una cosa que repercuteix en tot. El que s'ha de fer és alentar que la gent participi. Reduir regidors en un poble com Capçanes, l'estalvi és zero. Com Capçanes o com la totalitat de municipis d'aquí de la comarca. Llavors, bueno, són aquelles mesures que suposo que es prenen, que queden molt bé de cara a la galeria, però que a nivell d'eficiència a la gran majoria de territoris no tindrà cap conseqüència.
Pel que fa a la reforma catalana, aquesta té per objectiu replantejar les competències de les diferents administracions i buscar l'eficiència a través de la mancomunació de serveis. Aquesta via tindria més sentit al territori, més si es té en compte que al Priorat això no és nou. Ho explicava l'alcaldessa de la Morera, Núria Cribiller, en la darrera entrevista que va concedir a Ràdio Falset.
És més pràctic conservar els municipis tal qual. Potser no cal que tinguin totes les competències que tenen ara, perquè de vegades tenim moltes competències que tampoc podem assumir perquè no tenim els pressupostos per fer-ho, i mancomunar serveis. La clau és aquesta, intentar fer el pas endavant i tot el que encara potser no tenim, perquè moltes coses ja les tenim. Per exemple, el tema de la recollida dels residus, de la brossa, aquí ja està mancomunat. És més, està mancomunat amb tres comarques, vull dir, no només amb la comarca del Priorat, sinó que ho tenim amb tres comarques. Per tant, ja hem sigut capaços des del territori de veure que tot allò que no es podia assumir en petit, mancomunar-ho i fer-ho a través de col·laboració amb altres institucions. És per aquí on hem d'anar.
Pel que fa a aquesta reforma de l'administració local i als canvis que podrien patir els ajuntaments, el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, afirmava fa uns dies que l'objectiu ha de ser el perfeccionar el servei i, si cal, fer-lo més auster, però en cap cas tendir a eliminar la primera administració on el ciutadà truca quan té un problema. La Diputació de Tarragona ha signat un any més un conveni de col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis del Parc Natural de la Serra de Montsant per contribuir a la prevenció i extinció d'incendis forestals en aquest espai natural. Concretament, l'actuació subvencionada en aquest acord, impulsat des de la Unitat de Medi Ambient, és l'adquisició de material per realitzar tasques de prevenció i extinció d'incendis, per tal de dotar el personal de la brigada del parc del material adequat des del punt de vista tècnic i de seguretat. La Diputació afirma que aquest acord respon a la voluntat de vetllar per la conservació del territori tant del Camp de Tarragona com de les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu té entre les seves prioritats reduir aquest risc d'incendis i actuar per la prevenció, ja que la meitat del territori està coberta per boscos i bosquines i, per tant, és molt vulnerable a patir incendis. Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte 5 homes de nacionalitat espanyola i veïns de Reus com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Falset van rebre avís del propietari d'una finca que alertava de la presència de dues furgonetes sospitoses dins la seva finca agrícola. Els 5 homes van ser enxampats mentre tallaven amb una radial una vintena de gàbies de ferro, que una vegada desmuntades tenien la intenció de vendre a pes. Els detinguts van reconèixer als agents que tant el generador de llum que utilitzaven per subministrar a la radial electricitat com la resta d'eines eren seves i per aquest motiu se'ls va detenir per un delicte contra el patrimoni, ja que el material sostret superava els 400 euros. Els 5 detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria dels Mossos amb l'obligatorietat de presentar-se al jutjat quan siguin requerits. Ho dèiem en titulars, una vintena de sommeliers i xefs de reconeguts i exclusius restaurants i hotels de Mònaco han estat aquests dies a la comarca per conèixer de primera mà els vins de la DEO Cupriorat i la DEO Montsant. A banda de visitar diversos cellers, els membres de l'Associació Monegasca de Sommeleria han pres part en tastos de vins, en què un per un diversos cellers de cada DEO els han presentat les seves referències, incidint en aquells trets que els defineixen com varietats, sols, elaboracions i criances. Per a Joan Asens, enòleg d'Hortovins i membre del Consell Regulador de la DEO Montsant, visites com aquestes són fruit del bon treball que els cellers de totes dues DO han fet en els darrers anys.
I és positiu perquè aquesta gent venen pel treball que s'ha fet tant de la DEO Montsant com de la DEO Priorat. Són dos DEOs petites, amb molt de prestigi, situades molt bé amb les puntuacions internacionals i nacionals de crítica, i per tant això el que fa és motivar que sommeliers d'una zona tan de luxe com pot ser la de Mònaco vinguin a visitar la comarca, vinguin a visitar les dos DEOs. És molt positiu, però en realitat és gràcies a la feina que fan els cellers també.
La visita d'aquests sommeliers obre i reforça la possibilitat als cellers de posicionar-se en restaurants i hotels de prestigi, que poden estar interessats també en els vins exclusius de cada celler, perquè segueixen oferint una excel·lent relació qualitat-preu.
França, perquè aquesta gent venen de França, està molt oberta als nostres vins. Nosaltres tenim distribuïdor allà i és un país, encara que sembli estrany, que està molt motivat pels vins bons. Amb tot i això, la relació qualitat-preu dels nostres vins sempre és superior a la seva, la del seu país, perquè els francesos tenen uns preus molt alts. Llavors, ells veuen una qualitat molt bona i també a preus molt competitius comparant-los amb els productes seus. I, per tant, és un bon mercat, França. Molt bon mercat és.
L'estada d'aquests membres de l'Associació Monegasca de Sommeleria forma part del Wine Tour que està fent de la mà de l'empresa Vinos Ibéricos i Lux Ibérica. Unió de Pagesos insta el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, a treballar amb la màxima urgència en polítiques catalanes per assolir un mercat on no hi hagi competències deslleials, un mercat que permeti major participació de la pagesia en el valor afegit de la cadena alimentària, que millori l'eficàcia de les explotacions i també l'accés al finançament. Per al sindicat, aquestes són prioritats ineludibles. Unió de Pagesos recorda que el sector agrari a Catalunya va tenir una davallada del 4,7% de la renda agrària l'any 2011 respecte al 2010 i que de forma acumulada en termes constants des del 2001 i fins al 2011 la renda agrària catalana ha patit una davallada del 43%. El sindicat recorda al conseller d'Agricultura que ja fa quasi un mes que ha pres possessió del seu càrrec en la segona legislatura com a titular del departament i que el Parlament de Catalunya va aprovar uns acords per unanimitat que indiquen quines són les polítiques catalanes que s'han de dur a terme. Segons el sindicat, el conseller les ha incomplert, especialment les més rellevants, reiteradament durant tota la legislatura anterior. Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, si el temps ho permet i esperem que sigui així, Falset es vesteix aquest cap de setmana d'encamisada. En aquest sentit, recordem avui com ara fa poc més d'un any i després de ser declarada Festa d'Interès Nacional, es parlava de la possibilitat de crear o obrir un centre d'interpretació de la festa. No es parlava d'un projecte definitiu, però sí d'habilitar un espai que durant les setmanes prèvies i posteriors apropés els visitants a la història de l'encamisada. Finalment, la voluntat d'obrir aquest centre d'interpretació no ha prosperat, ho explica el president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal.
Vam fer-li l'observació de que es miraria de fer un centre d'interpretació, exposició d'uns 15 dies, un mes, perquè es pogués veure clar i aleshores doncs, se pogués apostar per aquest centre d'interpretació encamisada. Això doncs, s'està retrasant una mica, entre altres coses, perquè hem fet la valoració de que, clar, tal com van els diners avui dia, doncs, val més invertir en una cosa que hagi de ser estable que no pas una cosa que el dia de demà doncs, només serveixi per un període curt de temps i en aquest cas bueno, doncs estem treballant perquè aquest centre d'interpretació, és a dir, no sigui una cosa de dos dies, sinó que pugui servir bueno, en aquest cas doncs, en el futur doncs, de la gent que pugui visitar la població.
El centre d'interpretació que previa exposar des dels vestits tradicionals de l'encamisada a fotografies i cartells antics, entre d'altres, podria concretar-se de cara a properes edicions, qui sap si a la del 2014.
No és que s'hagi parat, sinó que doncs, s'ha alentit amb el sentit doncs, de refer una mica el que és el primer projecte que hi havia en principi de fer una simple exposició de tal com podria ser i jo suposo que enguany doncs, mirarem de que pugui estar enllestit no per l'encamisada, sinó doncs, per l'encamisada del proper any.
Respecte a l'encamisada, apuntem finalment que un dels canvis d'enguany és que s'avança la sortida de dissabte, passa de les 8 del vespre a 8:15. Ho remarquem, davant del celler cooperatiu a 8:15 del vespre. I a banda de recordar que aquest cap de setmana Falset celebra la festa de l'encamisada, fent esment a una altra celebració que té lloc avui dissabte. Es tracta de la festa major de Sant Sebastià, al Masroig. que s'ha iniciat ben d'hora amb la recollida de guinaldos, que prossegueix amb la missa major i la benedicció de les coques, i que a la tarda tindrà lloc el ball de coques i la subhasta d'aquestes i dels guinaldos. Finalment, a mitjanit, l'orquestra Enigma en tancarà la celebració.
Els esports.
Moment per als esports, Joan Jarque, bon dia.
Molt bon dia. Obrim el capítol d'esports amb futbol i amb el Falset. Demà al matí, a 11:45, visitem els terrenys de joc més complicats de la tercera catalana, el Camp de la Canonja, segon classificat. I diem complicat perquè la Canonja només ha perdut un partit i està capaç de guanyar-ne tots els altres. Per aquest motiu, és segon amb 37 punts. Per la seva part, el Falset ocupa la setena plaça amb 25 punts i torna a mostrar la debilitat de les represes de la competició. La passada jornada perdia per primer cop el Nou Domènec Aragonès contra el Gimnàstic B per 2-5. Veurem si Mà pot sumar la primera victòria de l'any. No ho tindrà fàcil, ja ho hem dit, el rival és dels més durs de la categoria. A més, s'ha de tenir en compte que fora de casa el Falset només ha sumat 3 triomfs. A la quarta catalana, tot segueix igual per al Porrera, que la passada jornada va tornar a perdre. Aquest cop, l'Espluga es va endur els 3 punts del Municipal de Porrera després d'un 0-3 final. Els porrerans continuen cuers del grup 24 amb un únic punt. Aquesta tarda, a les 4, juguen al camp del Montroig, un desplaçament en el que les possibilitats de puntuar són més aviat escasses, i és que el Montroig no coneix la derrota com a local. Ha guanyat 3 partits i n'ha empatat 2. Aquest fet cal sumar-hi la trajectòria del Porrera en el present campionat. Com dèiem, un únic punt, i totes les visites a domicili saldades amb derrotes. Fem el salt al futbol sala i anem a la preferent catalana. La passada jornada, el Pradell no es va escapar de les fetes general dels equips comarcals i perdia per 3-2 a la pista el Vandellòs. Aquest resultat el manté en penúltim amb 7 punts en 10 partits. Demà, a les 12 del migdia, rep el Riudoms, que és desè i avantatja els pradellencs en 6 punts. Fora de casa, ha guanyat 2 partits i n'ha perdut 3. Per la seva part, el Pradell només ha sumat una victòria en els 4 partits que ha jugat com a local. La resta els ha perdut. A la primera divisió de futbol sala, el Marçà, que és 9è amb 9 punts, visita aquesta tarda a les 4 el Riba-roja, penúltim del grup. Partit a priori assequible per al Marçà, si es té en compte que el seu rival encara no sap què és guanyar a casa. Només està capaç de sumar-hi un punt. És una bona oportunitat per al Marçà de cara a aconseguir un triomf, ja que en el present campionat li està costant guanyar. De fet, la meitat dels partits que ha jugat han finalitzat amb empat. El darrer, el de la setmana passada, en què signava taules amb el Móra d'Ebre, un resultat que li suposava perdre algunes posicions de la taula classificatòria. I del Marçà a la primera catalana, el Capçanes i el Poboleda a la segona. Aquest cap de setmana reprenen la competició després de l'aturada de Nadal. El Poboleda, cue del grup 6è, visita aquesta tarda a les 6 el Vila-rodona, el líder de la categoria. Per la seva part, el Capçanes, al grup 7è, rep a les 4 de la tarda d'avui el Xardatx, segon. Si guanya el Capçanes, tercer, li robaria aquesta segona plaça, ja que només el separa un punt. Veurem com acaba tot, tant en futbol sala com en futbol, i us ho explicarem d'aquí a 7 dies, als Esports de Ràdio Falset. Bon cap de setmana!
El temps.
És l'hora que l'Enric Massip ens comenti quin és l'estat del cel.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat sobretot pel vent, també per algunes petites precipitacions en diumenge, alguna neu, una mica de neu també, i en definitiva una situació molt canviant i molesta, però sobretot pel vent que ha dominat, com dèiem, tota la setmana. Per aquest cap de setmana estem sota l'influència d'una borrasca bastant intensa que ens està afectant ja a partir d'ahir i que avui encara donarà donarà els seus efectes amb pluges distribuïdes de forma un tant irregular, però sí que al llarg del dia afectaran pràcticament a tota la nostra comarca, amb quantitats de moderades i alguna de més important. Tot, però, amb una tendència a millorar a última hora d'avui dissabte i demà diumenge, amb què entraran vents del nord i nord-oest i baixaran considerablement les temperatures. En resum, un cap de setmana un tant mullat, un tant alterat també per aquesta borrasca tan intensa i baixada les temperatures i així com entrem a la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1543, una important nevada afectava la ciutat de València amb un gruix de més d'un pam.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps de l'Enric Massip tanquem, com és costum, l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Sabeu que l'actualitat torna dimarts amb els butlletins diaris i a radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Tot seguit, a la una en punt, serà moment per a l'hora del vermut, l'espai de tertúlia de Ràdio Falset. Res més per la meva part, us ha estat parlant Alfonso Reig. Passeu bon cap de setmana, adeu i fins dimarts.